Entre dues aigües. Moltes vegades em pregunto què deu voler dir entre dues aigües, o què pot voler dir. I llavors em dedico a buscar-li significats. Entre dues aigües hi pot haver una illa, o hi pot haver un mur, un dic, i també dues aigües poden simplement barrejar-se i fluir juntes, no? Bueno, això d'entre dues aigües, a part d'una cançó de Paco de Lucía, és la manera com jo intento traduir el concepte d'in-betweenness. En anglès, in-between vol dir entre dues coses. In-betweenness seria un substantiu, seria un nom per descriure aquesta experiència d'estar entre dues coses, entre dues pertinences o entre dues pàtries, entre dues coses, entre dos orígens, bueno, entre dos, el que sigui. Aquest tema, in-betweenness, entre dues aigües o simplement estar al mig, és una idea reiterada en els discursos postcolonials, entre altres coses, en les nostres experiències contemporànies, qui ha nascut en un lloc i segueix vivint en aquest lloc i tot el que ha fet ha sigut sempre en aquest lloc. És força difícil. La majoria de persones tenim pares que van venir d'altres terres, potser hem nascut en un lloc però hem après les cultures i les receptes i les tradicions d'un altre. I bé, d'això va el llibre del que voldria parlar avui. Brick Lane és un llibre de l'autora britànica Monica Ali. Bueno, Monica Ali és de mare anglesa i pare bengalí, així que justament el que estàvem dient està entre dues cultures força diferents, no? Monica Ali va néixer el 1967, és a dir, que és força jove, i va néixer a Bangladesh, però ha viscut pràcticament tota la seva vida a Anglaterra. Va estudiar filosofia política i economia a Oxford i, a part de Brick Lane, el llibre del que vull parlar ara, ha escrit Alentejo Blue, In the Kitchen i Untold Story. Bé, Brick Lane és una zona, un carrer del nord-est de Londres on hi ha un mercat molt famós. Un mercat que en aquests moments segurament és tan famós com van ser Portobello o Camden en el passat. Brick Lane és també allà on viu la comunitat bengalí, la comunitat bengalí més gran de Londres. I Brick Lane ho podríem traduir, Lane normalment és carrer, però també podria traduir-se com doncs, una línia de totxos, no? De maons, perquè aquesta zona està feta de construccions així com de maons. Però el títol Brick Lane en anglès, al català i al castellà han sigut traduïts com a 7 mars, 13 rius. Això per a columna, en català, i 7 mares, 13 rius, amb l'edició d'AMC al castellà. I, bueno, una traducció així tan diferent suposo que mereix una mica d'explicació. En l'original, Brick Lane simplement fa referència a la zona on passa la història, on passa la major part de la història, i en canvi, en la traducció que podem llegir en català, 7 mars, 13 rius, fa referència a la distància que hi ha entre Dhaka, la capital de Bangladesh, i Londres, la capital del Regne Unit. I aquest títol és extret d'una carta que la germana de la protagonista li envia a la protagonista. Elles són dues germanes, Hasina, que és la germana i viu a Bangladesh, i Nazneen, que és la protagonista del llibre, i amb 18 anys ha sigut enviada a Londres per casar-se amb un matrimoni acordat. El fet que les dues germanes es comuniquin per cartes, o més aviat que la germana Hasina, la que encara viu a Bangladesh, escrigui cartes a la germana de Londres, dona una certa oralitat a la novel·la. També li dona oralitat perquè la germana escriu escriu amb faltes d'ortografia, amb faltes gramaticals, d'una manera que ens expressa segurament que o que no ha estudiat gaire o que simplement té una manera d'escriure col·loquial, no de persona instruïda, educada ni culta. I aquesta oralitat que té la novel·la també crec jo, per ser una mica, per veure-hi coses positives al títol de la traducció, crec jo que també està plasmat en aquest títol de 7 mars, 13 rius. És una sensació d'oralitat que fa bastanta justícia a la manera de narrar bengalí. Jo no conec gaire la literatura bengalí, però sí que un dels premis Nobel i autors que normalment pensem que és indi, Rabindranath Tagore, doncs en realitat era bengalí. I és que Bangladesh és un país molt jove, és un país que té 51 anys. I realment, si investiguem una mica sobre Bangladesh, doncs sabem poc més que és que sigui la fàbrica mundial de la roba que normalment vestim, i que és un país molt, 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 molt habitat, amb 160 milions de persones. Bé, la protagonista, al principi de tot de la novel·la, acaba de néixer i és possible que mori, no? És un bebè que no sembla que tingui gaires ganes de viure. I la mare mateixa ens planteja la idea de destí, com que si el destí ha de ser que visqui, viurà, i si ha de ser que mori, morirà. Però acaba vivint, i com que acaba vivint, comença aquesta història que la porta des de Dhaka, al Bangladesh original, a Londres, on es casa amb un home que es diu Chanu, bastants anys més gran que ella, i que simplement ha sigut triat per al seu pare. Aleshores tenim a la nostra protagonista que ve, com si diguéssim, ve d'un lloc agrícola, d'un lloc que no és urbà, i aterra a Londres sense saber anglès, simplement amb 18 anys i per casar-se amb un home a qui no ha vist abans. És ben particular que la novel·la està escrita en un idioma, en anglès, però que en realitat passa en un altre. Com a mínim al principi, tot el que està pensant la protagonista és en bengalí. I les paraules que l'autora empra per als pensaments de la protagonista no poden ser els que la protagonista està pensant. Cosa que ens pot resultar bastant estranyant. Potser no si es llegeix la novel·la en català, perquè llavors ja s'està llegint tot en traducció. Però si la llegim en anglès, veiem que moltes de les paraules, al principi sobretot, són bengalís. Quan la protagonista ens parla del que està cuinant, diu dal i fa servir tots els noms en bengalí. Quan surt, algun cop que surt, perquè al principi viu tancada al pis, però quan surten amb el seu home al mercat i parla de tots els productes aquells que són bengalís, simplement ens diu gur, hisha, ladus, shondesh. I és que són termes no traduïbles. No són traduïbles a l'anglès ni són traduïbles a qualsevol altra llengua en la que puguem llegir la novel·la. I aquesta és una manera de narrar que és bastant particular, però que també és bastant habitual en tota la narrativa postcolonial. Penso, per exemple, en Caramelo, de Sandra Cisneros, que està escrit en anglès també, però que la protagonista és d'origen mexicà i no té més remei que fer servir tots els termes que ella pensa en espanyol. I això és el que passa sobretot al principi de la novel·la. Però mica en mica, com la protagonista es va adaptant i es va integrant, cada cop l'anglès agafa més pes i ella és capaç d'experimentar i d'expressar la seva vida una mica més en termes i en conceptes del lloc on ha anat a viure. És bastant particular en la novel·la el fet com s'usa el llenguatge, com a rebel·lió, com a transgressió, fins i tot com a inseguretat. Per exemple, el marit, Chanu, que és bengalí però ja fa més de 20 anys que viu a Anglaterra i és un home que ha estudiat i que està tota l'estona envoltat de llibres i fent uns estudis a la Universitat Oberta, té una relació amb l'anglès molt, molt més íntima. Ens parla de Shakespeare, ens parla de la literatura anglesa i realment l'anglès és com un lloc, com a llengua, és un lloc en el que es troba força còmode. Després tenim la Shaana, que és la filla gran de la protagonista Nazneen i Chanu, que fa servir l'anglès com a transgressió. El seu pare vol que parli bengalí a casa, però ella simplement es nega. I això ho podem entendre nosaltres bastant, bastant bé, no? Tots els que bueno, doncs, hem crescut parlant dues llengües o tres llengües i sovint, per no dir sempre, la llengua que acaba manant és la de l'entorn en el que estàs vivint. La filla fa servir l'anglès com a transgressió. I llavors tenim Karim, l'amant de la protagonista, que és un noi que ha nascut a Londres de família bengalí però no ha estat mai a aquest lloc d'origen dels seus pares. I aquest personatge, quan parla en bengalí, tartamudeja, no està segur. En canvi, quan parla anglès, està totalment segur. O això és el que ella interpreta. Clar, que això ho veiem a través dels ulls d'ella. I ella tampoc té un domini tan gran de l'anglès, però ella creu que quan el Karim parla en anglès està totalment segur de si mateix. I aquí es produeix tot un xoc cultural. Un xoc cultural que no només té a veure amb la llengua, sinó també té a veure amb la religió, també té a veure amb el menjar i també té a veure bueno, amb la cultura en general. L'aprenentatge de l'anglès de la protagonista ens porta, als que llegim la història, per tot un recorregut. Per exemple, al principi, ella, quan no surt de casa i l'únic que fa és netejar, cuinar i estar preparant-se perquè arribi el marit després de treballar, veu amb una dona que beu cervesa. I l'única relació que té amb aquesta dona és mirar-la. No acaben parlant, només es saluden amb la mà i l'únic que sabem és que ella veu aquesta dona del pis de davant que està simplement mirant per la finestra i bevent cervesa tot el dia. Amb això, que és simplement una pinzellada, ens està situant força en el context aquest de barri, de classe social baixa per als anglesos, de gueto per als bengalís, i que hi ha aquesta personatge que està allà simplement i no fa res més. I en algun moment, aquesta personatge que podria haver semblat que seria algú en la narrativa, simplement desapareix. Diuen que, bueno, doncs que tenia problemes mentals i se l'han endut a algun lloc. Després, quan la nen ja ha après una mica d'anglès i va pel carrer, es produeixen situacions que poden resultar còmiques, com quan entén algunes de les paraules de converses i se n'adona, per exemple, d'unes dones que estan parlant d'una dieta per fer aprimar els gossos. I realment és ridícul. Aquesta sensació de ridícul no sabem si és per a lo estranya que li resulta a ella la cultura anglesa o perquè ha entès part de la conversa i o ha interpretat malament les coses que s'estaven dient. Tot aquest estranyament és força interessant perquè al principi és un estranyament respecte d'Anglaterra, però a mica en mica, i quan va passant el temps, i quan es va adaptant, i quan van passant totes les coses que passen, al final ella acaba tenint la sensació de que el que ha perdut és com era el seu lloc d'origen. I una de les coses que fa l'autora força bé per a transmetre'ns això és utilitzar símils i comparacions. Per què símils i comparacions? Bueno, en narrativa, el primer que podríem pensar que fa servir això constantment com a eina, com a per captar l'atenció, és Homer a l'Odissea, no? Homer a l'Odissea està tota l'estona dient coses com del color, la mar de color de vi o la rosada de dits roses. Bueno, hi ha tot un conjunt de comparacions que fa servir tota l'estona Homer. I en aquest llibre, Mònica Ali fa servir sovint les comparacions per buscar semblances que fan sentir com a casa a la protagonista. Al principi, quan se sent tan estranyada del context on ha anat a viure, les similituds la porten al seu món conegut. Per exemple, la gent que té un altre color, perquè és més clara que ella, doncs li sembla que són pàl·lids com l'arròs que ella està cuinant constantment, o que és el seu, com la font de la seva dieta, no? I en aquest ús dels símils es creen frases, algunes d'elles bastant boniques i altres potser una mica que ens estranyen, no? Però bueno, com ja he dit abans, arriba un moment en què ella deixa de comparar, perquè també sembla que deixa de recordar. I en aquest adaptar-se i barrejat amb la idea de destí, que era com començava la novel·la, trobem que la protagonista està davant de la situació de deixar que el destí sigui el que tria, el que fa el camí, o ser ella la que activament tria alguna cosa. I en aquest triar o no triar, el que acaba passant és que aquest noi que li ve a portar la roba per cosir acaba sent el seu amant. I aquest noi, Karim, que és bengalí però que no ha estat mai a Bengala, sembla que està tan atret per ella perquè per ell ella és autèntica. Ella no és com diu, com les noies que ja han nascut a Anglaterra i que pràcticament són angleses, o pel contrari, que perquè volen ser tan del lloc originari acaben sent més islamistes que els islamistes. En canvi, la Nazneen simplement és autèntica. I per a ella, doncs, Karim representa aquesta autonomia de poder triar, de poder ser ella qui decideix alguna cosa de la seva vida. Però, malgrat tot, tots dos són molt religiosos. Són més religiosos que Chanu. Chanu és bastant... És un personatge amb cultura i relativitza força la religió. Vol que les seves filles coneguin les tradicions, coneguin la cultura del país dels seus pares, però també vol que es desvinculin d'aquesta radicalització musulmana. En canvi, Karim està fent un camí cap a la radicalització. I aquí, en aquest punt, és on entra l'element polític. L'autora diu que, evidentment, això és una novel·la, però que si se l'ha de prendre com a llibre polític, doncs també és un llibre polític. Perquè, en realitat, el situa als temps de l'11 de setembre de 2001 i fa referència a tota la política dels anys 2000. Karim té com un somni de renaixença islàmica i fa aquesta societat dels tigres de Bengala que volen fer que el jovent estigui unit, tingui una associació nacional vinculada al seu país d'origen i lluitin contra els cors de lleó, que serien com els anglesos de classe baixa que no volen aquesta comunitat musulmana. El llibre adopta totes aquestes tonalitats també, fins i tot ens situa en les batalles que van tenir lloc a Oldham el 2001 i en realitat com a contrapunt no acaba de dur-nos enlloc, perquè sí que està com a context, però quan la Nathnen decideix que no se'n torna a Bangladesh amb el seu home, es queda, però tampoc continua amb l'amant, Karim. Així que, si haguéssim de treure alguna conclusió, que no crec que calgui, però si haguéssim de treure alguna conclusió, ella sembla triar la llibertat, l'autonomia i la possibilitat de triar una mica què vol viure o com vol viure. I també segurament acaba triant quedar-se a Anglaterra perquè com a futur per a les seves filles és bastant més esperançador que tornar als orígens i casar-les amb un matrimoni de conveniència.